sabeu, aquesta és la situació que ens ve i això és el que hauríem d'intentar fer per passar-ho de la millor manera possible. L'Esther Jiménez és infermera d'atenció primària i presidenta de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. Senyora Jiménez, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Gràcies per atendre'ns avui aquí al matí a Ràdio Estel. Doncs aquesta és la situació. Quan el govern alerta de la onada de calor històrica que començarà a afectar avui a Catalunya i que implica una sèrie de restriccions i de precaucions, és justament per tot això que us hem estat explicant al llarg d'aquests darrers minuts, tant amb l'Esther Jiménez com amb la Rosa Mata, la cap de Guàrdia de Protecció Civil. Ara en seguirem parlant de tot plegat i entrem en l'anàlisi d'altres qüestions de l'actualitat d'aquest divendres. Ho farem just després de la publicitat. Avui, al temps de tertúlia, al matí, a Ràdio Estel, amb la Jèssica Mouzo, amb el Lluís Foix i amb el David Miró.
Ràdio Estel. Després de la meva festa em poso de debò amb l'esport.
Quina casualitat! Celebrar el teu aniversari amb les segones rebaixes del Corte Inglés amb fins al 50% de descompte en una selecció de roba, calçat i complements de Nike, Adidas, Puma, Asics...
Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Que passen pràcticament 5 minuts del punt de les 9 del matí. Obrim la tertúlia aquí a Ràdio Estel aquest divendres, que és 15 de juliol, amb aquesta onada de calor que ens està arribant, però també amb moltes qüestions per analitzar avui aquí en temps de tertúlia. Amb el Lluís Foix, com estàs, Lluís? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ben tornat des de Madrid. David Miró, com anem? Bon dia.
Molt bé, bon dia des d'aquest forn que és Madrid.
Des d'aquest forn. Bueno, no, si et serveix de consol, No ens quedem curts aquí, tampoc, eh? Segur que en tens més tu, eh? Vull dir, no entrarem a competir, però si et consola, no pensis que aquí...
Aquí és com un efecte secadora, saps? Imagina't que poses el cap dins una secadora, doncs és aquest efecte.
Així és com estàs, doncs. Sí. Avui aquí, em sembla que la previsió, abans parlava amb el Jordi Mirelles, ens deia, mira, aquí a Barcelona el més probable és que avui 35 graus hi seran. Per tant, bé, tots l'efecte secadora...
No està mal.
L'efecte secadora serà compartit. Jessica Mouzo, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia. Estoy, que ya es mucho.
Ara escoltava aquí aquesta conversa amb la Rosa Mata i amb l'Ester, però sobretot des de Protecció Civil, aquesta alerta brutal de la situació que hi ha. Una cosa és, evidentment, que tots ens hem de cuidar i que hem de tenir en compte que la calor ens pot afectar, però aquí, i el Lluís, per exemple, que coneix molt bé el territori, tenim un país que està més que sec, està ressec, Lluís, i que ara de cop i volta tinguem una setmana de temperatures, és igual, tant hi fa, 35 a 40 graus, vull dir, efectes pràctics, no?, del risc que suposa pel país i l'estrès que implica pel país, és molt perillós.
Home, hi ha una sequera llarga, que no hi ha hagut sol a l'hivern, I aleshores, doncs, crec que aquesta és la tercera onada de calor forta, no? Per tant, encara que siguin 4 o 5 dies o 6 que se surti de lo normal, el fet és que el país està ressec. O sigui, i això no ho notem les persones perquè som les que tenim aquesta percepció, però ho noten encara més, les plantes, no?, que els animals.
Sí.
Que busquen l'aigua com desesperats.
El problema és que no la troben, Lluís. És que el problema d'aquests dies és que a Catalunya costa molt de trobar-la. Home, fixeu-vos fins a quin punt, diguem-ne, està la situació que directament el govern ha decidit tancar l'accés a 9 espais naturals diferents. No? I darrere d'això, diguem-ne, dit en plata, només hi ha una voluntat, que és que no es cremi Catalunya, perquè els bombers no donarien a l'abast, no? I això ja ho hem vist també aquests dies, o Extremadura ara, que s'està cremant de la manera que està cremant des de fa dies i dies, per una situació semblant o molt semblant a la que hi ha ara mateix aquí a Catalunya. Però vaja, màxima precaució a tothom. Escolta'm, hi ha moltes qüestions d'avui que avui que abordem. D'aquí una estona anirem cap a l'aeroport de Barcelona per escoltar què està passant. Ja us avanço que ara ja no en són 10, sinó que en són 13, els avions que ja estan... cancel·lats. No, 10 vols cancel·lats, perdó. 10 vols cancel·lats, 13 vols endarrerits, i comença a haver-hi també afectacions a l'aeroport de Girona. Per tant, d'aquí una estona anirem a l'aeroport i en parlem. Però vaja... La primera qüestió que abordarem avui és aquest posicionament de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació amb les euroordres. Ara us deixo que hi digueu la vostra. Abans, m'agradaria saludar a una persona que en sap molt, perquè quan ahir coneixíem aquest posicionament de l'advocat general del Tribunal General de la Unió Europea, dèiem, escolta'm, això que està fent... D'entrada, és donar-li la raó a Pablo Llarena, com a mínim en aquesta qüestió. Diu l'advocat general que entén que Bèlgica no hauria d'haver denegat l'extradició de Lluís Puig. És una decisió, ahir jo us ho vam explicar, que no és vinculant, però en tot cas el que és evident és que d'entrada és un revés a l'estratègia que tenia Puigdemont i el seu entorn, la resta d'exconsellers que són a Bèlgica. Això no vol dir que el futur ja estigui escrit, perquè caldrà veure com ho acaba recollint o no la sentència d'aquest tribunal. Abans que vosaltres us hi pronuncieu, vull també intentar buscar alguns punts de clarificació de tot plegat, de què és el que està plantejant aquest advocat, i sobretot què és el que pot implicar exactament. En Jordi Nieva és catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Professor Nieva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Li sorprèn alguna cosa de les conclusions de l'advocat general del Tribunal de Justícia?
No, la veritat és que no. L'advocat ha fet un resum del que és la jurisprudència reiterada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest sentit, i en definitiva ha dit que clar, que un tribunal nacional, quan examina una euroordre d'un altre tribunal estranger, doncs no pot començar a analitzar sense més si s'han vulnerat drets fonamentals, sinó que només ho pot fer si té evidències molt clares de que hi ha una vulneració sistemàtica i generalitzada de drets fonamentals en aquell país, com a mínim en aquell àmbit, no? Clar, ell el que fa és recordar aquesta jurisprudència, res més. És a dir, no diu si Bèlgica pot fer això o pot fer l'altre. Això no és missió del tribunal, és missió del tribunal belga, però clar, recorda aquesta jurisprudència i, en definitiva, doncs, ho deixa en mans del tribunal. Clar, si això és una jurisprudència que serà matitzada o no pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, quan consideri aquest parer de l'advocat general, doncs és una cosa que està per veure. Però l'advocat general no podia anar més enllà del que diu la jurisprudència, i és el que ha fet.
Ah, ell planteja dos elements, no? Segurament, o dues qüestions que són diferents. Si li sembla, hi podem entrar. D'una banda, parla justament del fet de qüestionar o no si el procés es pot tirar endavant d'una manera equitativa o sense deficiències sistèmiques, no? Parla ell de que hi hagi una... Quan diu això, a què s'està referint?
Sí, no, aviam, ho explicaré fàcil, és un doble examen el que ha de fer el tribunal que és requerit per examinar l'euroordre, en aquest cas el tribunal belga, no? El tribunal belga, el primer que ha de fer és veure, aviam, en aquell país els tribunals estan vulnerant els drets fonamentals d'una manera sistèmica i generalitzada, és a dir, la justícia d'aquell país no funciona. Llavors, per poder afirmar això, li calen documents o evidències que siguin pràcticament irrebatibles de que està passant una situació, doncs, pràcticament grollera, eh? O sigui, molt, molt exagerada, no? Clar, per considerar això, normalment el que fa el tribunal és veure si hi ha alguns informes d'organitzacions internacionals, tipus Amnistia Internacional, tipus la ONU, no? Tipus, doncs, en definitiva, el Tribunal Europeu de Drets Humans, és a dir, el propi Consell d'Europa, de si hi ha alguna evidència en aquest sentit. Llavors, si l'evidència existeix, és a dir, si efectivament hi ha aquesta situació generalitzada, llavors el tribunal pot passar al segon esglaó de l'examen. I el segon esglaó és dir, aviam, ja sabem que en aquest país la justícia no funciona, però ara mateix, per aquest cas concret, s'estan vulnerant drets fonamentals, sí o no? I llavors és el que ha de fer el tribunal. És a dir, aquí sí que pot entrar amb la qüestió de si el jutge és competent o no és competent, si s'ha vulnerat el dret al jutge legal o un altre dret fonamental, però són aquests dos esglaons, no? I el que està dient l'advocat general és senzillament recordar que aquests dos esglaons existeixen i que un jutge, en aquest cas el jutge belga, no pot tirar pel dret i dir, doncs, escolti, aquí em sembla que no hi ha hagut una vulneració. Hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals. I per què no pot fer? Perquè, clar, si cada jutge de la Unió Europea pogués fer això amb les euroordres que rep dels seus companys, senzillament el sistema de l'euroordre es complicaria molt i no funcionaria. És a dir, s'ha de partir de la confiança mútua de que les justícies europees, en general, en qualsevol país, funcionen.
Clar, aquí hi ha aquesta, segurament aquesta qüestió de fons, professor, ho dic perquè en les qüestions vinculades amb l'euroordre, amb les euroordres, a Lluís Puig, diguem-ne, que és el que s'està pronunciant a l'advocat general, però que també fa referència a tot el debat que hi ha hagut al voltant de Carles Puigdemont, de Clara Ponsatí, de la resta de consellers, diguem-ne, que ara mateix són tots a Bèlgica, era si hi havia també una qüestió de si la justícia belga havia d'entrar a posar en dubte o no la justícia espanyola, no? Segurament una de les preguntes o una de les queixes que sortien per part del Suprem era aquesta, no? I aquí sí que hi ha també un pronunciament per part de l'autoritat de justícia europea dient un país no pot dubtar de la justícia de l'altre país, perquè si no ja no existiria de base un sistema com l'euroordre.
Efectivament, això és el que acabo d'explicar, justament això.
Clar, des d'un punt de vista legal, aquest posicionament que tenim ara canvia alguna cosa o no? Perquè això és l'opinió de l'advocat general de la Unió Europea, però no un pronunciament encara del tribunal.
No, de moment no canvia res. De moment continuem en stand-by esperant aviam si el tribunal va més enllà d'aquest parer de l'advocat general o no. Cal dir que la possibilitat de que el rectifiqui existeix, però és molt minsa, eh? És molt petita. No?
És molt minsa aquí per una qüestió legal o és molt minsa per històric?
No, per històric.
Per històric.
És a dir, les opinions de l'advocat general no són vinculants, però sí que acostumen a seguir-les perquè, aviam, l'advocat general és un jurista exactament igual que els jutges i, per tant, lo normal és que dintre d'una
d'una consideració objectiva de les normes jurídiques, doncs ho vegi exactament igual que el tribunal, i això és el que acostuma a passar, però de vegades no passa. I en aquest cas en concret, clar, hi ha un element que fa que tot canvi, que és que aquests informes d'organitzacions internacionals que li he dit abans, sí que existeixen.
Sí
que existeixen. El que passa és que, clar, aquests informes no diuen que la justícia espanyola estigui en una situació desesperada, en una situació sistèmica que no funcioni. Només diuen que en el cas dels polítics catalans, doncs la justícia espanyola no està actuant bé amb els casos que ha considerat. Llavors, clar, la pregunta i el meu dubte des de fa mesos com a especialista és dir, aviam, el Tribunal de Justícia anirà un pas més enllà i dirà que aquesta situació d'incompliment sistèmic dels drets fonamentals es pot considerar per un cas concret que tingui abast general, o bé no donarà aquest pas. Clar, si dona aquest pas, llavors estem a dintre. Llavors estem a dintre, perquè, clar, perquè el cas dels polítics catalans, doncs, ha estat objecte, com li acabo de dir, de diferents consideracions d'organitzacions internacionals. Però, clar, però no sabem si donarà aquest pas o no donarà aquest pas, però aquest pas no el podia donar l'advocat general. Si el dona, el donarà el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i ja veurem si s'atreveix o no s'atreveix, perquè, compte, això és perillós, eh? Vull dir, perquè a partir d'aquí, d'alguna manera, doncs, pot interrompre's el funcionament de l'ordre, i això tampoc interessa.
Passa que sí que és veritat que hi ha alguns precedents en els quals el tribunal s'ha mostrat partidari de que una determinada euroordre, no?, fos aturada, diguem-ne.
No, efectivament no. I, a més, en aquest cas, darrerament, el propi Tribunal de Justícia ha estat més generós amb la consideració d'aquesta anàlisi de drets fonamentals per part dels jutges que reben les euroordres, no? És a dir, ha fet un parell de sentències que són relativament recents, abans de la Covid, no? que anaven amb aquest camí, no? Per tant, si ara fa un pas més i diu, home, no podem dir que aquí hi ha una situació generalitzada, sistèmica, d'incompliment de drets fonamentals, però tampoc podem prescindir de que en aquest cas concret hi ha hagut pronunciaments d'organitzacions internacionals que tampoc són habituals, no? Clar, si farà això o no ho farà, i llavors permetrà que es tingui tot això en consideració, doncs no ho sabem. Cal esperar el que digui el Tribunal de Justícia, però això és una cosa que hagués estat molt poc habitual que digués un advocat general.
En tot cas, la decisió del Tribunal segurament encara haurem d'esperar 3-4 mesos, probablement, a que es faci pública. No és una qüestió, diguem-ne, per quan aparegui, per aclarir-ho. Aquesta consulta, Llarena l'envia pel cas de Lluís Puig. La decisió del...
No, Llarena no l'envia pel cas del Puig. Llarena l'envia com a conseqüència del que diu la justícia belga amb el cas del Lluís Puig.
Val, correcte. D'acord. Sí, no, té raó. O sigui, a partir del moment en què la justícia belga tomba l'euroordre...
Exacte.
Cap a Lluís Puig...
Es fan
aquestes consultes.
A veure si aquí ens passa una altra vegada el mateix amb les altres euroordres.
Perfecte. A mi, això el que em desperta són dues preguntes. És, un... Sí. La resolució del tribunal, en la línia que vagi, la resolució del tribunal, com afectarà a Puigdemont i la resta de consellers, d'una banda, i de l'altra, a Lluís Puig mateix, per entendre'ns, no?
A veure, que els afectarà, evidentment. El que passa és que no directament, perquè el Tribunal de Justícia no dirà que la justícia belga ha de fer això o l'altre. No, senzillament parlarà en abstracte, parlarà d'una manera bastant neutra i en general ho fa d'aquesta manera. Per tant, el cas davant de la justícia belga estarà obert encara, no? I per això doncs, és possible que no considerin doncs, aquesta vulneració del dret al jutge legal, que és una cosa molt concreta, però que potser consideren una altra vulneració, i llavors doncs, tornem a començar una altra vegada, no? No sé, això s'hauria de veure, no? Ara, pel que fa al Lluís Puig, les conclusions aquestes diuen una cosa que sí que el poden fer preocupar amb el propi Lluís Puig, que diuen que encara que s'hagi presentat una euroordre i s'hagi rebutjat, que això no impedeix presentar una segona euroordre per diferents motius, si s'ha d'alguna forma subsanat el vici que podia tenir la primera euroordre, i clar, i això doncs obre la porta que efectivament doncs, tingui una segona euroordre amb la qual el tribunal belga no podria dir el que ha dit.
Clar, perquè per mi aquesta és la clau. És a dir, un cop hi hagi el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la justícia belga no pot contradir aquest tribunal, o sí?
No. O sigui, aviam, el contradir-ho el pot contradir, el que passa és que...
Quan dic contradir vull dir no fer-li cas, eh? És a dir, no, sí, sentenciant però, a la mateixa línia que ho ha fet fins ara.
Evidentment sempre poden passar les coses, però home, la justícia belga és una justícia seriosa i no crec que ara mateix plantegi una rebel·lia davant del que digui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ni molt menys, tot el contrari. Vull dir, els tribunals de tota la Unió Europea el que farà és seguir aquesta jurisprudència, i més quan no té dubtes interpretatius, i aquest jo crec que seria un cas prou clar, en aquest sentit.
Professor, gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer, com sempre, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé. Doncs aquestes són les explicacions del professor, eh? 9:20 del matí. Per cert, que Gonzalo Boye, i va en la línia d'això que comentàvem ara amb en Jordi Nieva, acaba de dir a Catalunya Ràdio, tot això que estem escoltant de Villarejo aquests últims dies, per exemple, demostren la fallada sistèmica generalitzada del sistema que planteja en el seu escrit l'advocat general de la Unió Europea. Va, ara sí, hem escoltat el professor, ara vosaltres. A veure, Lluís, Jèssica i David.
Bueno, a veure, a mi em sembla que la primera consideració és que la Unió Europea és un sistema jurídic, bàsicament. O sigui, si una de les coses que caracteritzen a la Unió des del començament fins avui és que el dret importa. I respectar les regles del dret i respectar les lleis forma part de l'ADN de la Unió Europea des del començament, no? El fet de que Bèlgica hagués pres aquesta decisió en contra d'otorgar o de fer efectiva l'euroordre demanada per la justícia espanyola, doncs, bueno, no diré que sigui una anomalia, perquè passa això tot sovint, però sí que hi ha una jurisprudència, com ha explicat el professor Nieva, que és que normalment quan l'advocat general es pronuncia en un sentit, no ho fa per fòbies o fílies o per plantejaments apriorístics o per interessos partidistes, sinó que ho fa, s'entén, d'acord a dret, no? O sigui, jo crec que amb tot el que ens ha passat aquí durant uns quants anys, hi ha hagut una constant que ha pensat que la voluntat política, els fets polítics, doncs passaven per damunt de les consideracions jurídiques. I no em refereixo només en aquest cas, sinó en altres casos, no? I, per tant, jo crec que s'ha d'esperar a veure el que passa. Això només és un pronunciament favorable que no hi ha una deficiència en el sistèmica amb la justícia espanyola, en principi, però hem de veure què diu el tribunal, no? Però jo la consideració que faria més important és que el que cal sempre, i nosaltres que som un país i una societat, doncs, que tenim en compte molt el dret, que tenim el dret que hem heretat de Roma, i que és el dret que existeix i que doncs regula tot el comportament cívic, polític, mercantil, civil, penal, doncs que el dret és important. Simplement no estic dient ara que tingui raó, que no tingui raó, si s'hagi de fer o no s'hagi de fer, sinó que Europa és una comunitat regida pel dret, i llavors el dret, a veure què diu.
Jèssica.
A ver, de entrada, lo que está claro es que esto significa el primer gran revés para Puigdemont, sobre todo, que estaba acostumbrado a estos pequeños triunfos, ¿no? En clave europea. Yo creo que es la primera vez que de verdad ve la posibilidad de que lo de que lo puedan mandar a aquí. Habrá que ver, evidentemente, en qué se concreta esto, cuál es la decisión final del Tribunal Superior de Justicia Europea. Y como decía el profesor Nievas, en cualquier caso, es que el problema es que después, a partir de esta resolución del abogado de la Unión Europea, se puede pedir una segunda euroorden. A lo mejor la primera no, pero la segunda sí. Entonces habrá que ver en qué se concreta eso. Y también es cierto que no sé hasta qué punto todo. Creo que habías dicho que Gonzalo Boya había dicho que la operación Cataluña, ¿no?, y todo esto
que podría ser. O sigui, fan referència, per exemple, als àudios de Villarejo. Ho diu, suposo, bàsicament, perquè en aquests darrers àudios, entre les persones que hi ha a la taula, hi ha un jutge de l'Audiència Nacional.
Sí, però no sé si esto servirà a un tribunal com el de la Unió Europea per a decidir que la justícia, que hay deficiències en la justícia espanyola a ese nivell, y además que la major part de las corruptelas en el caso Villarejo, en la operación Cataluña, en Pegasus, todas estas historias van más en términos policiales que judiciales. De hecho, por ejemplo, las denuncias contra Pablo Iglesias, las cuentas y todo eso, al final se archivó todo. O sea, la justicia al final actuó como tenía que actuar. Entonces, tampoco sé hasta qué punto esto podría servir de argumento, digamos, a la defensa de Puigdemont. Veremos a ver qué pasa.
David.
Ah, bueno, la primera conclusió és que hem d'esperar efectivament la sentència, a veure què passa, però jo faria dues consideracions prèvies. Una, que aquesta desconfiança de la justícia belga i de països europeus amb Espanya no és d'ara, ve de lluny. Diguem, Bèlgica té una tradició llarga de denegació de peticions d'extradició de Tarras, per exemple. I recordem que en el cas d'Alemanya, la justícia alemanya va denegar la sol·licitud d'extradició de Puigdemont pel delicte de rebel·lió. Va dir que l'entregava per malversació. O sigui que sí que hi ha aquesta sensació. O sigui, els països europeus com a tals han desconfiat tradicionalment de la justícia espanyola, almenys en casos que afecten minories nacionals, no?, com la basca i la catalana, perquè hi ha aquests precedents. Però després és veritat que ara s'obre un escenari que fins ara semblava tancat i que ara s'obre, que és l'escenari de la possible extradició de Puigdemont i la resta d'exiliats que estan a Bèlgica i que estan dins del territori de la Unió Europea. I aquí hi ha una cosa interessant, i és que avui justament es reuneixen el president aragonès, el president Sánchez, en teoria per preparar una reunió de la taula de diàleg, i aquí és quan entra en joc la possibilitat de reformar el delicte de sedició. I això sí que afectaria directament a, diguem, la causa judicial de Puigdemont i la resta d'exiliats. Vull dir, aquí al final, si aquesta porta de l'extradició s'obre, diguem, la reforma del delicte de sedició serviria almenys per atenuar els efectes d'aquesta tornada, no? I per tant, jo crec que aquí s'obre ara un escenari interessant en aquest aspecte concret de veure si la taula de diàleg és capaç d'avançar-se a aquest escenari i aconseguir algun guany concret, no? Algun resultat concret.
Passa que és veritat, també, David, ara hi entrem en la qüestió de la taula de diàleg o no, i del recorregut que pugui acabar tenint, i de si s'hi ha de plantejar la reforma d'aquest dret d'aquest delicte de sedició, i de com Esquerra i Junts entenen aquest procés, diguem-ne, que segurament és la clau de tot plegat. Però sí que és veritat que en aquest posicionament, per exemple, de l'advocat general, i m'ha semblat interessant quan hi feia referència al professor, per exemple, parla de la necessitat d'acreditar amb documents d'organismes internacionals aquestes teòriques fallades sistèmiques o no, que puguin existir, no?, d'un sistema judicial. I és veritat que el mateix professor ho deia, en el cas de la justícia espanyola, sobre la concreció del cas dels polítics catalans, n'hi ha. És a dir, jo recordo aquell informe del grup de treball sobre detencions arbitràries de l'ONU, que no només es va fer, sinó que va motivar una protesta formal del govern espanyol. És a dir, vull dir que és una qüestió que està allà, que existeix, que està posat damunt de la taula.
I un informe del Consell d'Europa, també, que es va aprovar en aquest sentit, que també va provocar, diguem, una reacció, diguem, a nivell diplomàtic d'Espanya. Evidentment, un altre escenari que s'obre, i que jo crec que seria bastant interessant també, és que la justícia europea o la resta de justícies diguin, vale, d'acord, anem a fer un examen a la justícia espanyola, anem a fer-lo, no? I veiem realment què està passant aquí. I llavors, bueno, doncs aquí seria interessant, perquè hi hauria molts arguments, el Gonzalo Boye, diguem, n'apuntava algun, però hi hauria molts, no? Respecte al funcionament de la justícia espanyola, que recordem-ho, ni que sigui només de passada, és una justícia que va passar de la dictadura a la democràcia sense cap purga. D'acord? vull dir, perquè aquí entraria tot, clar. I bueno, llavors entraríem en un altre escenari, diguem. Jo crec que especialment perillós, diguem, per a Espanya i com a des del punt de vista reputacional, si realment anem cap a un examen de la justícia espanyola.
Sí, no, jo afegiria, a part de dir, doncs, que la Unió Europea és una estructura jurídica, jo afegiria que és una estructura jurídica que treballa en l'àmbit dels estats. I els estats són molt importants, perquè si s'ha d'analitzar la justícia espanyola, si té carències sistèmiques, doncs per què no s'analitza la justícia italiana o l'alemanya o la francesa? Jo, a mi em sembla molt bé com a especulació teòrica tot això, vull dir, i sobretot si, i aquest és el meu cas, doncs jo voldria que això s'acabés aquest, tota aquesta situació, doncs, que s'ha produït i que afecta moltes persones amb els sentiments, etcètera, no? Però el que no veig és que la justícia europea digui, doncs, ara agafarem Espanya, doncs, per què no s'agafa Malta, per exemple, o per què no s'agafa un altre país, com pot ser Alemanya.
Turquia, clar, per exemple.
Sí,
no?
sí, però Turquia...
Per posar un cas...
Però es podria agafar Polònia o Hongria.
Sí, també, sí, és clar, però per què no s'ha fet fins en Polònia i Hongria? En Polònia i Hongria, quan hi ha hagut, diguem-ne, actuacions per part d'aquests dos governs que contradiuen, doncs, moltes de les directives o algunes de les directives europees, hi ha hagut sancions o l'amenaça de sancions administratives, però no s'ha anat a analitzar o a revisar com funciona el sistema judicial. Vull dir, ho dic perquè ara ens podem crear una sensació de, en fi, que ara el que es farà des d'Europa s'analitzarà la justícia espanyola. Jo, francament, no ho veig probable. O millor sí, jo no tinc cap problema que s'analitzi i que es vegin quines són les mancances i les irregularitats i tot el que sigui, però penso que a l'hora d'analitzar la situació convé molt tenir en compte, diguem-ne, el que el professor Niemann deia, primer la jurisprudència. I clar, els jutges, també els jutges europeus, tenen un sentit de prudència i un sentit de veure les coses d'acord amb la perspectiva que donen, doncs, ja tants anys d'història, no? Per tant, jo crec, David, que sí, que tot això pot passar, i ara ens podem inventar, jo podria inventar més coses que poden passar, i tant, i totes les que vulguis, però finalment tot el que s'ha dit i tot el que s'ha escrit durant tots aquests anys, del que faria, del que no faria, després la justícia alemanya no va ser la justícia alemanya, va ser la justícia d'un land que es deia Schleswig-Holstein, que es va pronunciar sobre un cas concret dient que només li donaria l'extradició, no per sedició, no? O sigui, tot això és molt complexa i se'n poden fer tota mena de teories i tota mena, però la realitat és la que és, i finalment arribem a situacions com la que ara ens trobem, en la que ahir, si no recordo malament, no sé si va ser l'advocat Boye o un altre advocat que defensa algunes d'aquestes 4 o 5 persones que els hi afecta o els hi pot afectar aquesta sentència, doncs va dir, home, és un mal dia per nosaltres. I això és veritat, o sigui, per què? Perquè sempre que l'advocat general es pronuncia en una direcció, el tribunal acostuma a pronunciar-se. Llavors dius, no, és que pot no pronunciar-se. És clar que pot. I avui es podria acabar la guerra d'Ucraïna. Tant de bo. Però no s'acaba, eh? Vull dir, escolti.
Passa que sí que és veritat que si s'obrís aquest escenari, diguem-ne, per part de la justícia, és a dir, si el tribunal, diguem-ne, obrís la porta a una possible interpretació de que hi ha una fallada més o menys sistèmica de la justícia a Espanya, i aleshores sí que s'obriria una caixa dels trons bastant important, entre altres coses, perquè en el propi text de l'advocat, per exemple, una de les coses que planteja és que el sistema de les euroordres, d'entrada, es basa en la confiança mútua entre tots els estats membres de que les justícies funcionen i que, per tant, d'una manera més o menys automàtica es poden enviar persones que hagin estat detingudes perquè en un altre estat han estat perseguides. Vull dir que un posicionament d'aquestes característiques del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, al final el que faria és qüestionar de base el sistema de les euroordres que està vigent avui, per exemple. No?
Sí, és que jo crec que abres un precedente bastante complejo porque abres la puerta a poner en tela de juicio absolutamente todos los sistemas judiciales de la Unión Europea y esa confianza que precisamente es una de las bases de la Unión Europea. Ahora bien, yo estoy de acuerdo con Luis, es que estamos entrando en el terreno de la especulación absoluta. Es decir, no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a decir el Tribunal de Justicia Europea. Podemos jugar a ver todas las variables posibles, pero es que en realidad no sabemos, o sea, no tenemos ni idea de lo que va a decir el Tribunal Superior el Tribunal de Justicia Europea. Y en cualquier caso, cuidado también tanto con la soberbia de los jueces españoles, que ya hemos visto que se puede pagar, porque Llarena ha sido el que más reveses ha recibido, seguramente, como la confianza ciega en la justicia europea por parte de Puigdemont y de los independentistas, porque es que al final a lo mejor no les dan la razón. ¿Y cómo se quedan? Es decir, ¿cuál es el plan B? Creo que quizás un poco de humildad por parte de todos, ¿no? Y de que quizás, pues, de la forma más o menos legítima posible y con las convicciones y pensando que todo el mundo ha actuado de buena fe, a veces crees que haces lo correcto y resulta que no es así o que la justicia no te lo avala, ¿no? Entonces, quizás un poco de prudencia por parte de ellos y por parte de nosotros, de los periodistas, tal. Tampoco creo que sea bueno caer en la especulación y en los distintos escenarios que podrían o pudiesen abrirse en algún momento, porque no sé si al final estamos ayudando a enrevesar todavía un poco más el debate y a los espectadores y a todo el mundo, cuando en realidad poco se sabe por ahora, ¿no?
Sí que és veritat, David, que no sé si estàs d'acord o també aquí a Madrid ho has pogut detectar, un cert desànim, jo crec, entre les files independentistes amb aquest posicionament de l'advocat de justícia de la Unió Europea. Segurament també perquè darrerament les notícies que estan arribant per part dels tribunals europeus no acostumen a anar en l'interès favorable, no? Estic pensant en Junqueras, amb la qüestió, no? de si havia de tenir l'escó no al Parlament Europeu. És a dir, que en aquest sentit, diguem-ne, hi ha hagut sumen segurament dos o tres revesos seguits, no?, en aquest sentit. I sí que és veritat que tot aquest debat que li feia, tot aquest discurs que li feia referència a la Jèssica de confiança, no?, en la justícia, en les institucions europees, no s'ha perdut, segurament, o jo no he detectat que s'hagi perdut, però sí que es comença a veure costres, que potser les coses no surten com fins ara havien dit que sortirien, no?, en dipositar aquestes esperances.
Totalment, totalment. I jo distingiria, diguem, el que deies abans del cas Junqueras, de la immunitat, de l'escó i tal. Això, per mi, era una mica guerra de guerrilles judicial,
No, no, és evident, però dic, causa... dic per la coincidència en el temps, eh? És a dir, que en,
sí,
que en qüestió
sí,
de poques setmanes... En qüestió de setmanes, tots els pronunciaments no van a favor, i a més, hi ha pendent encara també l'altra qüestió important, que és la de la immunitat, diguem-ne, no? De Puigdemont, Comín, etcètera, que també està pendent no del TGUE, sinó del TGUE, del Tribunal General de la Unió Europea, i aquí segurament és on potser s'ha instal·lat un cert desànim ara, no?
Totalment, sí, sí. Bueno, o sigui, la qüestió important és que per primera vegada l'escenari d'una extradició s'obre, diguem, en l'horitzó. No és segur encara, però és una possibilitat que està sobre la taula. I això ha sigut... És un cop fort, evidentment és un cop fort, perquè jo crec que s'havia comès l'error, segurament, això estic d'acord amb el que deia la Jèssica, de que aquesta batalla es donava per guanyada, ja. I no està guanyada, no està guanyada ni la de l'extradició, ni la de l'euroordre, ni la de la immunitat al Parlament Europeu. Són dues batalles complexes i llavors aquí els escenaris són diversos. Pots guanyar les dues, llavors seria una gran victòria. Pots guanyar una i perdre l'altra, llavors s'hauria de mirar quina perds, no? Pots perdre les dues, i això sí que ja seria, diguem, un escenari bastant, bastant complicat. Per això jo parlava de que ara pren més importància que mai el tema de la reforma del delicte de sedició, perquè això sí que tindria un efecte, diguem, sobre la causa de Puigdemont, diguem, en concret.
Sí, sí, ara ja em sap que Lluís volia fer algun comentari i entrem ja en la qüestió de la reforma d'aquest delicte i la reunió d'avui, etc.
No, jo precisament volia parlar de que aquest conflicte, que és polític però també és judicial i jurídic, doncs en un moment o altre s'ha d'acabar. Jo ahir vaig estar dinant amb una persona, doncs, que ha visitat amb certa freqüència Carles Puigdemont a Waterloo, i clar, diu, això s'ha d'acabar d'alguna manera, s'ha d'acabar perquè jo no veig dintre de 15 anys el senyor Puigdemont a Waterloo. O sigui, i com s'ha d'acabar? Doncs s'ha d'acabar amb un acord entre les dues parts. Quines són les dues parts? Doncs són Catalunya i el govern de l'Espanya, no? I com es fa això? Això no es farà amb un decret que es firma, amb un acord que avui surti de Moncloa i dir, escolta, això t'ho arreglo jo, tal com ho fa Villarejo, eh? Dir, ves tu aquest li dius que dale una castanya a este i l'altre. No, això no es fa així, sinó que jo crec que això requerirà un cert temps, no parlo d'anys. Potser tampoc només de mesos, però jo crec que aquí hi ha d'haver un acord polític, no només per lo que afecta aquestes persones que estan perjudicades, que estan, doncs, són subjecte d'euroordres perquè volen ser jutjades, se les vol jutjar aquí, sinó perquè d'alguna manera hi ha un conflicte polític que, malgrat els estats, els debats de l'estat de la nació, davant de les... Això s'ha d'acabar, perquè ja portem massa temps amb aquest tema, des de l'any 2010, jo crec, fins al 2022, són 12 anys que hi ha una malfiança absoluta des de l'Estat i des de Catalunya cap a l'Estat, cap a Espanya, etc. No? I aleshores, jo crec que el primer que caldria recuperar amb aquesta situació, com en totes les situacions en les quals hi ha interessos en conflicte, és la confiança. I en aquests moments, entre el govern d'Espanya i el govern de Catalunya, no hi ha la confiança. I ho dic en paraules del propi govern de Catalunya, no? Aleshores, com es recupera la confiança? En paraules, en reunions? Potser sí, però jo, la confiança s'ha de recuperar en fets. I aleshores, jo crec que hi ha un tema, que el dic perquè així el penso, que és el tema de la subhasta. És a dir, aquí diguem, l'independentisme està disposat a acceptar una situació i diu, i aquí parem almenys durant un temps o no? Perquè si dius no, ja et donaré 10, i llavors l'independentisme, no, d'acord, agafo aquests 10, però a més en vull 10 més, i així fins al final, no? Home, jo crec que la confiança es restablirà i tant de bo fos així, doncs, amb fets concrets acceptats per les dues parts. I un d'ells podria ser com es desbloqueja, no només a través de la, a través de la, a través de la, de la reforma del, del delicte
de
sedició, sinó una mica... A veure, jo interpreto, el que diu un ministre que no parla per parlar, que és el ministre Iceta, quan diu, escolta, qui vingui i aquí serà feliç. Més o menys això va dir, no? Jo, què vull dir amb això? Que és possible, i aquesta és la pregunta, que el senyor Puigdemont torni aquí i es pugui passejar pels carrers de Girona o del seu poble de Barcelona sense que passi res, jo ho veig improbable. Llavors, què ha de passar? Doncs jo crec que ha de passar per un procés que la millor dura uns mesos, però que ha de passar per un tribunal, perquè així està establert. O sigui, jo, tant de bo que el senyor pues, vingui i es pugui passejar per Amer i veure els seus amics i anar i disfrutar doncs, amb la família el que és la seva terra i el seu país. Però jo crec que hi ha uns requisits que s'hauran de complir necessàriament.
Jéssica.
Sí, es que estoy completamente de acuerdo con Lluís, porque la cuestión es que el problema está tan enrevesado ahora mismo y está tan judicializado que evidentemente, si estamos criticando a Villarejo, a Fernández Díaz, cuando decía lo de la fiscalía te lo afina y todas estas cuestiones, lo que no sé si la opinión pública entendería es que Puigdemont llegase ahora y todos hiciésemos como que no ha pasado nada. Ojalá, o sea, qué problema, pero no es realista este escenario. Entonces, evidentemente tiene que haber un proceso, tiene que haber tienen que darse una serie de circunstancias y para que todo se vaya normalizando poco a poco. Y es verdad que no hay confianza entre el gobierno y el gobierno central. No sé si la hubo alguna vez, también lo tengo que decir. Pero yo lo que me planteaba ahora es que no sé si este dictamen del abogado de la Unión Europea tiene un poco el don de la oportunidad. Es decir, no sé si ahora mismo a alguien le interesaba que llegase esto en este momento en el que por ejemplo, ¿no?, se reúne el Aragonés con Pedro Sánchez en un momento donde las relaciones tanto del gobierno central como de Esquerra con Junts per Catalunya son bueno, están muy tensas, cuanto menos, ¿no? Por todo lo que está sucediendo y entiendo que esto todavía, esto que decía que estaba todo enrevesado, todavía lo complica un poquito más, otra vuelta de tuerca para aumentar la complejidad de toda la situación. Pero lo que está claro es que, aunque todos estamos de acuerdo en que queremos que se solucione cuanto antes, la situación no es nos reunimos los dos gobiernos y venga, lo solucionamos y ya está, y aquí no pasa nada. Primero porque es que no le interesa seguramente al gobierno central no le interesa porque tendría un coste político importante también para parte de su electorado. Al final Puigdemont es la gran imagen, ¿no?, del independentismo, de todo lo que supuso todo el conflicto que hubo en 2017, igual que es un peso pesado para el independentismo todavía ahora, también lo es para la opinión pública española, que no ve con tan buenos ojos todo que salga indemne, ¿no?, de todo lo que ha sucedido después de todo el discurso que hubo en su contra en su momento con más o menos acierto. Entonces no sé, complicado.
La qüestió també, David, és no pots dir, bueno, s'ha de buscar una solució, però és que ara mateix, fins i tot en aquesta taula de diàleg on Junts no hi és, no està clar ni tan sols entre Junts i Esquerra quina ha de ser la solució, no? Perquè fins i tot quan s'ha posat damunt de la taula en alguna ocasió el fet de permetre aquesta certa tornada amb algunes condicions o un possible indult per a Puigdemont i la resta d'exconsellers, Junts per Catalunya sempre ha dit que no vol, no?, que en aquest sentit hi hagi una... que Esquerra intercedeixi en aquest sentit per interrompre aquest empat democràtic i judicial, no?, que és el que ha plantejat Junts. Per tant, es fa molt complicat ara de pensar, fins i tot amb la reunió d'avui, amb aquesta aposta per desjudicialitzar que vol plantejar Esquerra Republicana, quin encaix hi pot tenir una solució que tingui efectes en Junts per Catalunya sense que Junts estigui en com es negocia aquesta teòrica solució.
Ja, però clar, és que l'escenari de Junts, que era guanyar la batalla judicial a Europa en els dos fronts que dèiem abans, i que segons ells això obria la porta a un retorn de Puigdemont a Catalunya sense conseqüències judicials, bueno, aquest era el seu escenari ideal, diguem, no? Mm-hmm. Jo crec que era un escenari poc realista. Fins i tot guanyant les dues batalles judicials a Europa, és poc realista pensar que Puigdemont podrà tornar i no tindrà conseqüències. Però vaja, aquest era el seu escenari, per tant, és el seu pla A, per dir-ho així, no? El que passa és que un cop, diguem, sobre la porta a que pots perdre la batalla judicial a Europa, llavors jo crec que hauríem de començar a pensar un pla B. I jo crec que Esquerra també ha de pensar... Esquerra ha d'anar fent el seu camí, també, perquè recordem que Esquerra té la seva secretària general exiliada a Suïssa. Vull dir, una reforma de la sedició també afectaria el cas de Marta Rovira.
Mm. Passa que quan el govern continua...
Marta Rovira, perdona'm, David, seria sí. Només per desobediència, eh? Vull dir, em sembla que només aquesta és l'acusació, si no m'erro, eh?
Bueno, en el cas de Marta Rovira, jo no tinc tan clar, eh? Em sembla que també seria jutjada com els altres.
L'Anna Gabriel sí que és només desobediència.
Només desobediència. Mm. Però la Marta Rovira jo crec que està igual que els altres, diguem. Mm-hmm. Hauria de ser jutjada per sedició.
Ah. Passa que ara et volia demanar, David, que a vegades l'aritmètica parlamentària fa una mica de mandra a la gent, diguem-ne, que ja prou de feina tenen per entendre la política, com per obligar-los a fer sumes. Però aquí, en aquesta qüestió del delicte de sedició, sempre hi ha aquesta eterna frase, no?, que l'havia fet servir el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, l'ha fet servir molt. Passa que segurament ara ha començat a canviar una mica, tot i que la continua mantenint, no?, de dir, bueno, podem parlar molt de reformar el delicte de sedició, però no hi ha una majoria parlamentària per tirar-la endavant. I per molt que se'n parli, diguem-ne, després hi ha una altra realitat, que és que cal fer una votació al Congrés dels Diputats per fer aquest canvi.
Però la majoria no hi era, perquè Esquerra no volia, fins ara. Perquè, clar, al final, és veritat que si tu estàs reformant el delicte de sedició, d'alguna manera estaries com acceptant que tu has comès aquest delicte.
Sí, clar.
Aquesta és la realitat, i el que passa és que els escenaris van evolucionant, i el que fa uns anys es veia com una cosa... No, només volem l'amnistia, no? Només volem l'amnistia, no acceptarem res que no sigui l'amnistia. Doncs ara ja s'està veient que l'amnistia no hi serà, i per tant has d'anar buscant dins de les possibilitats que dona el marc legal. I aquí sí que pots... I on el PSOE pot jugar, diguem, no? I llavors... Jo crec que en el moment en què Esquerra digui endavant, aquesta majoria hi és.
Servirà d'alguna cosa aquesta reunió d'avui o no?
A veure, jo crec que la reunió d'avui ha de servir per això que deia el Lluís abans de recuperar la confiança. O sigui, al final, la notícia per mi és la reunió en si. O sigui, que puguin reunir-se els dos presidents i puguin estar parlant durant dues hores, o les que calguin, i dient-se les coses a la cara, jo crec que això ja és positiu. A partir d'aquí, jo avui no m'esperaria grans anuncis, però jo sí que crec que si no hi ha una taula de diàleg abans de vacances, la cosa començarà a trontollar, la veritat. Jo crec que l'ideal seria que hi hagués una taula a finals de mes i que en aquesta taula ja hi hagués algun resultat i, per tant, que ens n'anem de vacances tots, ja, o sigui, Sánchez ja amb una mica la relació amb Esquerra ja encarrilada, Aragonès també se n'aniria de vacances amb algun fruit de la taula de diàleg i tothom content, però vaja... no està assegurat encara, això.
Bé, que aquesta situació política encara hi sumarem un altre nom propi, que és el de Laura Borràs, que també tiba les relacions entre els propis independentistes, mentre també, des de fora de la CUP i d'Esquerra, li comencen a demanar que s'aparti. Ara ja entrem. Fem una pausa per la publicitat, primer.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Mm. Tens alguna propietat al centre o la zona alta de Barcelona i la vols vendre o llogar? A Alana Consulting t'expliquem el que cal saber. Què val la teva propietat? Quins documents són necessaris? Com protegir-te legalment? T'ajudem amb tot això i no et cobrem res, perquè només volem que ens coneguis. Alana Consulting, la immobiliària que t'ajuda. Troba'ns a alanaconsulting.com o al 93 487 0343. 93 487 0343.
En aquesta vida, hi ha coses que t'han de fer sentir ben segur, com l'assegurança mobilitat personal, que assegura els teus desplaçaments en vehicles de sharing i inclou el robatori de la teva bici o patinet, la responsabilitat civil i les despeses mèdiques i de desplaçament en cas d'accident. Amb Assegurances Catalana Occident, moure't et mou segur. Més informació a moverteseguro.com.
Atenció, tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació biquini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diurètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Ràdio Estel és podcast. SB1 acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Estem tancant aquesta setmana, aquest divendres 15 de juliol, amb tertúlia. Al matí a Ràdio Estel parlàvem d'aquesta reunió que ha de començar cap a les 11, quarts de 12 al migdia aquí a Madrid, entre el president de la Generalitat i el president del govern espanyol. No està clar que serveixi per desencallar encara la taula de diàleg, però vaja, pot ser que en surti aquesta nova data. Analitzàvem quina és la situació política ara mateix a partir també d'aquest posicionament de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però ahir coneixíem també l'escrit d'acusació de la Fiscalia cap a Laura Borràs per la seva actuació al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. A la tarda va haver-hi una roda de premsa ahir de Jordi Turull i de Laura Borràs, una roda de premsa en la qual els principals missatges que en van sortir, de fet, anaven adreçats directament a Esquerra i a la CUP, és a dir, els propis independentistes, perquè el que sí que ha passat aquestes darreres hores és que la pressió cap a Laura Borràs perquè deixi la presidència del Parlament de Catalunya és molt forta. Salvador Illa, cap de l'oposició, ha fet una entrevista aquest matí a TV3 i li ha demanat que s'aparti. Ahir Miquel Iceta li va demanar que s'apartés. Marta Vilalta, que està al capdavant d'Esquerra Republicana, va demanar que s'apartés. El president de la Generalitat, que és d'Esquerra Republicana, no ho va dir obertament, però se li va entendre tot què faria ell si estigués en una circumstància similar. La CUP diu que el que li passa és més corrupció que no pas repressió i que, per tant, se n'hauria d'apartar. Molta pressió, Lluís, per a Laura Borràs, que fins i tot ahir ja se li notava i evidenciava que té la sensació que s'està quedant sola. El seu propi partit no, però la resta sí.
A veure, tu acabes de dir, o sigui, home, dius, és que jo tinc el govern al meu costat, no sé si canviaria molt la situació, però almenys tindria una força que ara no té, perquè el que va dir el president Aragonès és, diu, si fos del meu partit, em sembla que va dir, la convidaria a que temporalment, i a més va utilitzar aquest adverbi, temporalment que deixes el càrrec, no? A veure, jo crec que ella té el dret a defensar-se i té el dret naturalment a la presumpció d'innocència, però és que hi ha una decisió, unànime, em sembla, si no unànime, votada per Junts per Catalunya, en el reglament del Parlament, que si algú és imputat quan comença el judici oral, doncs és incompatible amb el càrrec que pugui tenir.